Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dijous 13 d'octubre. Neus a 5, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Temperatures que tenim ara mateix.
Ens hem llevat amb 10 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Mieres i a Vic, 9 a Ripoll, 11 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 12 a Girona, 14 a Anglès, a Banyoles i a Figueres, 5 a Das i 4 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
A partir d'avui començarà a pujar la temperatura, lleugerament de dia, també demà, les nits fresques, humitat i boira baixa. Una boira que es pot presentar avui al Ripollès, la Garrotxa i també en punts de l'Empordà, a tocar de les Gavarres, per exemple, o a tocar també una mica interior del Golf de Roses. Tot això després d'ahir que va caure alguna gotellada, mig litre aquí a Olot, amb una mínima de 10, una màxima de 23. Doncs avui mínimes de 10, màximes de 24-25. Les més altes, 26, podrien arribar aquí a les comarques prelitorals de Girona. Amb un dia de sol, en principi, quatre núvols dispersos, després de les boires, i a la tarda, variable, mig ennuvolat. Bé, demà divendres, matí variable, mig ennuvolat, alguna boira, també mig núvol de cara a la tarda, però sense precipitacions, la temperatura lleugerament més alta. I a partir del cap de setmana, dissabte i diumenge, pujarà notablement la temperatura, màximes de 25 a 28 graus i fregant potser els 30 diumenge. A més, aquesta pujada de temperatura es pot continuar dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per tant, entraríem en una situació de ple estiu pràcticament, de temperatures de la primera quinzena de setembre i no pas de ben entrat l'octubre. En definitiva, que tampoc veiem gaire fred els propers dies i la tendència és aquesta forta pujada de temperatura pel que fa al cap de setmana.
Gràcies, Dani Ramírez. Principals continguts informatius d'aquest dijous, anomenat 13 d'octubre del 22, amb el suport de Vinyes Graboleda. IPRA té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per la seva vacuna contra la Covid-19 aquest mes de novembre.
Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada aquest dimarts a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata, tan sols una setmana després d'aconseguir el vistiplau de l'Agència del Medicament.
Escoltem el vicepresident executiu d'IPRA, Carles Montañés, parlant dels possibles efectes secundaris de la seva proposta.
Una és una molt alta tolerància, és a dir, el que són els efectes secundaris, sobretot a una situació en la qual estem on té una part de la població molt reàcia a tornar-se a vacunar, tenir una vacuna amb uns efectes secundaris molt baixos és crític. Per una altra part, el que també volem destacar és la llarga duració de la immunitat. Sabem que aquestes noves variants d'Omicron desperten una immunitat més baixa que la que despertaven les variants inicials. Per tant, té un avantatge amb una duració d'immunitat més alta, també és molt important.
I parlant de Covid, la millora dels tractaments per atendre els malalts i la immunitat per la vacunació han permès reduir un 30% la mortalitat de pacients amb Covid-19 atesos a les comarques gironines, segons les dades fetes públiques a les últimes hores i que repassarem a l'informatiu que ara mateix comença. Avui també parlem de turisme, perquè hem viscut aquest dimecres la primera prova de foc pel turisme de tardor.
Els aparcaments de la zona volcànica de la Garrotxa s'han omplert de gom a gom aquest dimecres, coincidint amb el Dia del Pilar. Ja a partir de les 11 del matí han penjat el cartell de complert. Es preveu una sobreocupació durant aquests propers mesos.
Escoltem el responsable de l'oficina de turisme de Santa Pau, Jordi Gómez.
Avui, per exemple, hem tingut un autobús de senyores a Madrid que han marxat, anaven cap a Castellfollit, han vingut a veure el poble de Santa Pau, s'han anat molt contentes. Bastanta gent gran, gent d'edat, quasi jubilats, que aquesta època també viatgen bastant i venen a veure el poble de Santa Pau. Uns francesos, sobretot, que venen a fer senderisme, conèixer la zona de volcans i fageda. Anglesos també n'han vingut avui, per exemple, jubilats sobretot, i turisme local.
El poble saharaui de la Garrotxa desitja poder retornar al seu territori sense patir per la guerra. Aquesta setmana es compleixen 47 anys des que el Sàhara va ser abolit per la monarquia magrebina.
En una trobada celebrada a Olot, els membres de la comunitat saharaui de la Garrotxa han reclamat poder retornar a casa seva sense viure sota un règim que qualifiquen de massa estricte i cruel pel seu poble.
Escoltem un dels membres de l'associació, és en la Bipa Sodameta Homit.
Es va unificar sota un mateix lema, és que el Polisario, Frente Polisario, és l'únic representant legítim, legal, davant de l'ocupació espanyola, davant del colonialisme espanyol. I posteriorment, evidentment, després, no?, de posteriorment aquesta colonització il·legal per part del Marroc, per part de Mauritània.
L'esplai la Caixa es reactiva amb més altes que baixes a l'entitat després de molt de temps. Un dels objectius de l'esplai és que la gent estigui activa i no es quedi a casa quan pot tenir activitats diverses a la seva disposició.
Es fan classes de ioga i zumba, tallers socials, culturals i sortides a la natura. Des de l'entitat esperen recuperar l'activitat habitual de fa 3 anys i arribar al miler de socis.
Escoltem a l'Agustí Ferrer, és un dels membres de la nova junta de l'esplai de la Caixa.
Fa 2 o 3 anys, per el tema del Covid, hi va haver-hi moltes baixes, encara hi ha gent, la cara com ho cantava fa uns minuts, que hi ha gent que resisteix doncs, a sortir de casa i sobretot doncs, estar en grups de gent, però jo crec que en aquests moments, no solament ho crec, vull dir, és així d'objectiu, tenim més altes que baixes. Aspirem a arribar d'aquí a poc a 1 miler de socis, una mica exagerada, perquè hi ha hagut moltes baixes, però vull dir, aquesta és la nostra aspiració.
I avui també parlarem de volcans, de paisatge i de societat, perquè aquest és el títol de la segona setmana de la vulcanologia que es celebrarà a Olot a partir d'aquest proper divendres.
Tallers, caminades i conferències ocupen 5 dies d'activitats. Una de les més destacades serà la xerrada de Carmen López, subdirectora general de Vigilància, Alerta i Estudis Geològics de l'Institut Geogràfic Nacional. López va ser una de les investigadores més actives a l'esclat del volcà de la Palma i vindrà a Olot a parlar sobre aquest fenomen un any després.
Xevi Cullell és el director de l'Espai Cràter.
També explicarem un altre element important, que són els riscos i els perills que generen els volcans a l'entorn del territori. Els perills són aquells elements eruptius que generen els volcans i els riscos és quan generem ja càlculs econòmics de despesa econòmica o afectacions humanes a l'entorn d'aquests perills que poden generar els volcans.
I el Col·legi de Periodistes reconeix a títol pòstum l'exdirector de Ràdio Olot, el nostre estimat Josep Maria Francino.
Francino, que va morir el desembre passat, rebrà un homenatge dels seus companys de professió en el marc de la cerimònia d'entrega de les mosques de la informació que organitzen els periodistes de la demarcació. L'acte tindrà lloc aquest divendres a l'Auditori Josep Irla.
I més coses de l'actualitat informativa que ens porten ara ja directament en l'àmbit esportiu. El Club Natació Olot de Waterpolo inicia una temporada més a Primera Catalana.
L'objectiu dels olotins és repetir la fita de l'any passat, però aquest cop aconseguint l'ascens a segona estatal. Els homes de Jan Ivern juguen aquest dissabte el seu primer partit de Lliga a casa contra el Banyoles.
Després d'aquests mesos d'estiu, d'aquests mesos de peron, que també ens han anat bé per descansar i tornar a connectar, ja portem un mes fent pretemporada intensa, els jugadors estan contents, estan motivats, i sí, debutem aquest cap de setmana a 6:45, aquí a la piscina, i amb l'objectiu que no és cap altre que intentar aconseguir la primera victòria de la temporada.
Arriba la 7a edició de la Verticalm. Aquesta cursa és definida com el quilòmetre vertical al Puigcalm, en un recorregut de menys de 5 quilòmetres que s'enfila fins als més de 1.500 metres.
De moment hi ha unes 150 persones inscrites amb l'objectiu de superar el rècord de l'última edició, que va ser similar a aquestes xifres.
El director de la Verticalm és en Joan Domènech.
Moltes ganes, ho tenim tot preparat. Tenim ja pràcticament doncs, tot el recorregut, els dos recorreguts que hi ha, no tres recorreguts, perquè aquesta cursa, el ser Campionat de Catalunya i Copa Catalana, doncs obliga a tenir diferents categories, però ho tenim ja tot preparat, tot a punt, i amb moltes ganes doncs, que arribi la cursa, que ens faci molt bon temps i que tinguem moltes inscripcions.
I avui a la contraportada parlarem de circ, perquè ja sabem com serà l'11a edició del Festival Internacional de Circ a la Fandor de Girona.
Sí, batrà rècord de països participants i gira la mirada cap a Llatinoamèrica per la situació geopolítica a Rússia i sanitària a la Xina. Entre d'altres, hi haurà artistes vinguts de l'Argentina, Mèxic, el Brasil, Colòmbia o el Perú.
En Genís Matabós, que és el director i el fundador del Festival de Circ.
Clar, la situació és molt canviant. Si parléssim fa 3 setmanes, diríem que era molt complicat tenir artistes de Rússia. Avui, des del reclutament de més de 300.000 civils per files, com sabeu, hi ha un èxode massiu de gent de Rússia i per tant, justament s'està reclutant artistes de circ, entre d'altres persones, però vull dir, són la gent que té entre 18 i 50 anys.
Aquí teníem a Genís Matabosc argumentant per què aquest any no venen artistes xinesos i miren més cap a Llatinoamèrica. Tenim les dates, no?, del proper festival de circ, Neus?
Sí, el certamen es celebrarà del 2 al 7 de març de l'any vinent.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades, cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda, sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran Sant Ferriol, de les 15 a les 17 de la tarda, Sant Rafel, es tallarà només parcialment per carregar contenidors, i el carrer Roser per una mudança, fins a les 3. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Bernat Vilà tot el dia, a l'Avinguda Mèxic, al carrer Forca i Pala, només fins a les 3, al carrer Joaquim Masmitjà tot el dia i al carrer Pou del Glas fins a les 7 de la tarda. I segueixen les reserves al carrer Ramon Casas, a les Estires, Avinguda Bisaroques, Castellà Lloberes i Avinguda Reis Catòlics, cantonada Maiximenis. Res més des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dijous.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. IPRA té previst obtenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament per la seva vacuna contra la Covid-19 aquest mes de novembre. Segons han informat directius de la companyia en una roda de premsa celebrada a Brussel·les, això permetria iniciar la comercialització del vaccí pràcticament de forma immediata, tan sols una setmana després d'aconseguir el vistiplau de l'EMA.
El vicepresident executiu d'IPRA, Carles Montañés, ha dit que Espanya ha estat un dels països que més ha apostat per la vacuna de la companyia de Merck.
Espanya s'ha mostrat molt positiva respecte a la nostra vacuna, i dels països que han mostrat interès és la que més ferm ha apostat de moment per la vacuna. En qualsevol cas, haig de dir que la resta de països també estan pendents de l'obtenció del registre, i és normal que sigui així perquè pels seus calendaris d'aprovisionament de vacunes és imperatiu que sàpiguen quan la tindran disponible. En qualsevol cas, Espanya s'ha adelantat i ha fet arribar les seves necessitats.
Montañés ha explicat quins són els efectes secundaris de la vacuna d'IPRA.
Una és una molt alta tolerància, és a dir, el que són els efectes secundaris, sobretot en una situació en la qual estem, on tenim una part de la població molt, molt reàcia a tornar-se a vacunar, tenir una vacuna amb uns efectes secundaris molt baixos és crític. Per una altra part, el que també volem destacar és la llarga duració de la immunitat. Sabem que aquestes noves variants d'Omicron desperten una immunitat més baixa que la que despertaven les variants inicials. Per tant, tenir un avantatge amb una duració d'immunitat més alta és també és molt important.
IPRA confia formar part de la campanya de vacunació de finals d'aquest 2022, fent que la vacuna actuï com a dosis de reforç. En aquest sentit, l'empresa recorda que un total de 14 estats membres de la Unió Europea ja s'han mostrat disposats a adquirir el producte, que tindrà un preu unitari inferior als 10 euros.
De fet, la millora dels tractaments per atendre els malalts i la immunitat per la vacunació han permès reduir un 30% la mortalitat de pacients amb Covid-19 atesos a les comarques gironines. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi que ha analitzat els pacients ingressats entre el març del 2020 i l'abril del 2022 a les UCIs dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Salt.
Durant aquest període, les UCIs han atès 1.307 malalts crítics per coronavirus provinents de tota la regió sanitària de Girona. L'onada amb més ingressos va ser la sisena, quan la variant Omicron era predominant. Hi va haver 218 malalts ingressats durant la primera onada, 213 en la segona, 225 a la tercera, 202 a la quarta, 185 a la cinquena i 265 durant la sisena.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de turisme, primera prova de foc pel turisme de tardor. Els aparcaments de la zona volcànica de la Garrotxa s'han omplert de gom a gom aquest dimecres coincidint amb el Dia del Pilar. Ja a partir de les 11 del matí han penjat el cartell de complert. Es preveu una sobreocupació durant aquests propers mesos.
A primera hora del matí, els aparcaments de la zona volcànica de la Garrotxa han penjat ja el cartell de complert. Han estat moltíssimes les persones que han decidit aprofitar aquest dia festiu a tot el territori per passar el dia entre volcans. El bon temps i unes temperatures suaus han contribuït a que la jornada fos perfecta per contemplar els colors de la Fageda. Un dels visitants és en David Reig.
Doncs avui que hem aprofitat que a l'escola era festa i ella a la feina també, doncs hem vingut a passejar i a passar el dia per aquí.
Des de l'oficina de turisme de Santa Pau, el seu responsable, Jordi Gómez, ha explicat que en aquest inici de tardor visiten la Fageda sobretot persones jubilades i senderistes.
Avui, per exemple, hem tingut un autobús de senyores a Madrid que han marxat, anaven cap a Castellfollit, han vingut a veure el poble de Santa Pau, s'han anat molt contentes. Bastanta gent gran, gent d'edat, quasi jubilats, que aquesta època també viatgen bastant i venen a veure el poblet de Santa Pau. Uns francesos, sobretot, que venen a fer senderisme, conèixer la zona de volcans i Fageda. Anglesos també n'han vingut avui, per exemple, jubilats, sobretot, i turisme local.
Les bones dades d'un dia festiu intersemanal sense ponts pel mig fa preveure una tardor de sobreocupació a la Garrotxa, sobretot si es mantenen aquestes temperatures suaus.
No deixem encara el turisme perquè l'aeroport Girona-Costa Brava ha tancat al setembre amb 193.000 passatgers. És una xifra que gairebé triplica la de l'any passat quan s'estaven plenes restriccions per la Covid, però que encara se situa un 25% per sota del setembre del 2019, el darrer any en prepandèmia.
Al setembre, des de la terminal de Vilobí d'Onyà, s'han operat 2.100 aterratges i enlairaments, la majoria de vols internacionals. L'estadística d'ENA també recull com en l'acumulat d'aquest 2022 l'aeroport ja ha superat el milió de passatgers i com d'un any per altre també han anat a l'alça les operacions, perquè entre gener i setembre d'aquest 2022 s'han fet un 67,5% més d'aterratges i enlairaments.
A la crònica social, el poble saharaui de la Garrotxa desitja poder retornar al seu territori sense patir per la guerra. Aquesta setmana es compleixen 47 anys des de que el Sàhara va ser abolit per la monarquia marroquina. En una trobada celebrada a Olot, els membres de la comunitat saharaui de la Garrotxa han reclamat poder retornar a casa seva sense viure sota un règim que qualifiquen de massa estricte i cruel pel seu poble.
Olot ha acollit aquest darrer cap de setmana una jornada especial pels saharauis al Dia de la Unitat del seu poble. El pavelló firal de la ciutat va rebre la comunitat que viu a Olot i saharauis d'arreu de Catalunya, provinents de ciutats com Barcelona, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Girona, entre d'altres. Tot plegat per reclamar l'autodeterminació del seu territori, posada en qüestió des de fa gairebé 50 anys per Espanya, per fer content al seu país veí, el Marroc, que nega l'extrem independentista. La matinal va comptar amb una visita a les diferents jaimes exposades, un debat que va servir per reflexionar l'entorn de la situació actual del Sàhara a banda de l'organització de diferents activitats. Un dels membres de l'associació és l'Ahbib Sodahmet Homit.
Es va unificar sota un mateix lema, és que el Polisario, Frente Polisario, és l'únic representant legítim, legal, davant de l'ocupació espanyola, davant del colonialisme espanyol. I posteriorment, evidentment, després, no?, de posteriorment aquesta colonització il·legal per part del Marroc, per part de Mauritània.
L'objectiu de la jornada del poble saharaui a Olot era retrobar-se i fer una crida a la recuperació del territori ocupat, però a la vegada llançar un missatge d'esperança i lluita. Els representants del col·lectiu consideren que cal seguir treballant perquè algun dia la seva regió torni a viure amb normalitat i les famílies que viuen separades entre territoris puguin retrobar-se.
Avui és un dia que la unitat saharaui celebra una situació molt trista que la posada en guerra, no?, el que ha contra aquest colonialisme i aquesta ocupació il·legal. Però també és un dia de celebració de que seguim en peu, seguim tenint aquesta esperança.
A l'acte de dissabte, els representants del poble saharaui també hi van ser presents, el delegat del Front Polisari a Catalunya i la presidenta de Diàspora.
Bé, traiem el cap a les comarques de Girona perquè famílies i alumnes de l'escola Joan Margarit de la Bisbal d'Empordà han fet una sentada de protesta aquest dimarts a la tarda a la sortida de les classes per criticar que continuen amb la taulada afectada per la pedregada del 30 d'agost i no tenen cap data de reparació sobre la taula. El problema apunten és que cada cop que plou entra aigua a l'edifici i fa malbé el material escolar, tal i com explica una de les mares afectades.
Nosaltres demanem una escola digna i segura, una escola on sabem que quan plou l'endemà els podem portar a classe. Vull dir que estaran segurs a classe. I llavors és un... aquests nens ja van començar a l'escola una setmana més tard per conseqüència de la pedregada i a hores d'ara doncs, encara tot està als papers molt molls.
Les famílies, mai més ben dit, certament, les famílies demanen celebrar l'administració, celeritat, perdó, a l'administració i sostenen que no es poden posar pedaços fins a convocar un concurs públic per les obres perquè diuen que hi ha el benestar i la seguretat dels alumnes en joc. Hi ha coses que, de vegades, clamen al cel, també, mai més ben dit. I la plataforma contra el gasoducte transfronterer Midcat s'ha reactivat a banda i banda dels Pirineus. Els ecologistes adverteixen que es mobilitzaran per impedir que la interconnexió sigui una realitat i lamenten les pressions del Parlament Europeu i dirigents com el president espanyol o el canceller alemany per tirar endavant el projecte.
Aquest dimecres, les entitats de la Catalunya Nord i de les comarques gironines han fet una roda de premsa per mostrar l'oposició a la canonada i han assegurat que els arguments són exactament els mateixos que van acabar amb la retirada del projecte el 2020. Barbara Smith és una de les activistes.
El que també ha canviat és que encara estem més a prop de fa 5 anys al peak oil o al fi dels combustibles fòssils, per tant encara té menys sentit. 5 anys després, tornar a parlar d'un projecte que, evidentment, en 8 mesos no es podrà construir. I, per tant, és possible que quan aquest projecte, si es fes, quan s'hagi acabat de construir, ja no hi haurà gas. I, per tant, tindrem una altra infraestructura que això, al sud dels Pirineus, ho saben fer molt bé, grans infraestructures que després no serveixen per res.
De tornada a Olot, l'Esplai i la Caixa reactiven més altes que baixes a l'entitat després de molt de temps. Un dels objectius de l'Esplai és que la gent estigui activa i no es quedi a casa quan pot tenir activitats diverses a la seva disposició.
Es fan classes de ioga i zumba, tallers socials, culturals i sortides a la natura. Des de l'entitat esperen recuperar l'activitat habitual de fa 3 anys i arribar al miler de socis.
Informa Roger Isern.
No quedar-se assegut al sofà. Aquesta és la màxima dels responsables de l'Esplai la Caixa, una entitat que vetlla perquè els olotins i les olotines de la tercera edat siguin actius i participin en activitats de tot tipus. Aquesta temporada, que han arrencat fa poques setmanes, compta amb desenes de propostes de tots els tipus. Des de l'Esplai volen assolir un altre gran objectiu, captar el màxim de socis possibles i poder arribar al miler. Creuen que la fita és possible. Un dels membres de la Junta de l'Esplai i la Caixa és Agustí Ferrer.
Fa 2 o 3 anys, per el tema del Covid, hi va haver-hi moltes baixes, encara hi ha gent, la cara m'ho cantava fa uns minuts, que hi ha gent que resisteix doncs, a sortir de casa i sobretot doncs, estar en grups de gent, però jo crec que en aquests moments, no solament ho crec, vull dir, és així d'objectiu, tenim més altes que baixes, aspirem a arribar d'aquí a poc a un miler de socis, una mica exagerada, perquè hi ha hagut moltes baixes, però vull dir, aquesta és la nostra aspiració.
A banda de captar socis, l'Esplai La Caixa vol posar èmfasi a activitats diàries relacionades amb l'esport i el lleure. En aquest sentit, aquesta setmana han començat un taller sobre jardineria que s'emmarca dins un ventall de propostes més àmplies relacionades amb les feines de fer a casa. A banda d'això, Ferrer destaca les xerrades sobre temes com l'amor, de la qual se'n parla en ben poques ocasions. Assegura que un dels seus objectius és afrontar temes que tradicionalment han estat vetats.
Que la gent té por de parlar d'un fet tan natural com és la mort. La gent està viva, però és l'únic ser en el món que sap que té una caducitat en el temps, que la gent morirà. Això no ho sap ningú més que les persones. I aleshores hi ha una certa prevenció, però jo crec que aquest personal, la metgessa, més les persones del CAP, que ens van il·lustrar sobre el que és el document, jo crec que ens aporta una reflexió que és molt interessant per la gent. Per tant, resumint, el que interessa és que la gent tingui la il·lusió de fer noves activitats, de tenir noves relacions. I aquest és l'objectiu que tenim.
L'Esplai La Caixa convida tots els interessats i a totes les interessades a participar en algunes de les seves activitats i a consultar el web esplaidolots.cat.
I si us apassiona el món de la vulcanologia, no us perdeu la cita que teniu aquesta setmana a Olot. Volcans, paisatge i societat. Aquest és el títol de la segona setmana de la vulcanologia que es celebrarà a Olot a partir d'aquest divendres. Tallers, caminades i conferències ocupen 5 dies d'activitat.
Una de les més destacades serà la xerrada de Carmen López, subdirectora general de Vigilància, Alerta i Estudis Geològics de l'Institut Geogràfic Nacional. López va ser una de les investigadores més actives en l'esclat del volcà de la Palma i vindrà a Olot a parlar sobre aquest fenomen un any després.
L'Espai Cràter organitzarà la segona edició de la Setmana de la Vulcanologia. Durant la Setmana de la Vulcanologia hi haurà diferents activitats com una caminada pels volcans Montsacopa i Garrinada prevista per aquest diumenge. L'itinerari comptarà amb diversos experts aquí als assistents podran preguntar les seves curiositats sobre vulcanologia. També es farà una ponència amb dos vulcanòlegs a la sala magna de l'Espai Cràter sobre els efectes que tenen les erupcions a escala global i les crisis dels volcans italians. Xevi Cullell és el director de l'Espai Cràter.
També explicarem un altre element important que són els riscos i els perills que generen els volcans a l'entorn del territori. Els perills són aquells elements eruptius que generen els volcans i els riscos és quan generem ja càlculs econòmics de despesa econòmica o afectacions humanes a l'entorn d'aquests perills que poden generar els volcans.
A més, a la segona setmana de la vulcanologia també s'han programat xerrades als centres educatius amb experts de la Faber Llull, on parlaran del volcà de la Palma, que va entrar en erupció ara fa un any, dels volcans italians i del paper de les dones científiques. Les conferències es complementaran amb sortides al camp. L'edició d'aquest any es titula Volcans, paisatge i societat i es fa coincidint amb la desena edició del curs de postgrau que organitza la Fundació d'Estudis Superiors. Marta Fontaniol és la tècnica de la FES.
Aquest any comptem amb 17 alumnes provenents de 8 nacionalitats diferents i una mica l'objectiu d'aquest postgrau és aprendre sobretot el funcionament dels volcans, però també els riscos i els beneficis associats en aquests volcans.
La primera edició de la Setmana de la Vulcanologia, celebrada l'any passat, va ser tot un èxit, reunint més de 500 participants.
I el Col·legi de Periodistes reconeix a títol pòstum l'exdirector de Ràdio Olot, Josep Maria Franzino. Franzino, que va morir el desembre passat, rebrà un homenatge dels seus companys de professió en el marc de la cerimònia d'entrega de les mosques de la informació que organitzen els periodistes de les comarques gironines. L'acte tindrà lloc aquest divendres a l'Auditori Josep Irla.
Els periodistes entregaran la mosca del col·legi que reconeix trajectòries professionals de dues personalitats del periodisme gironí. D'una banda, el periodista del Punt Avui, ara ja jubilat, Joan Ventura, qui precisament fins aquest mes de març va ser també el president de la demarcació de Girona del col·legi. L'altra mosca distingirà a títol pòstum qui va ser el primer director general de Catalunya Ràdio i director d'aquesta casa de Ràdio Olot als anys 80 com Josep Maria Francino. Tot i això, i com ja és habitual, la incògnita de qui ha guanyat les mosques Borda i Grossa no es les vetllarà fins divendres. Aquests dos guardons que escullen els periodistes s'atorguen a aquells professionals o col·lectius que més els han facilitat la feina i, per contra, aquells que més pals a les rodes els han posat. Els espera de veure qui recauen. De moment sí que s'han desvetllat els finalistes, que també han estat proposats pels mateixos professionals. Aquest 2022 opten a rebre la mosca grossa el responsable de comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, la cap de comunicació dels ajuntaments de Caldes, de Malavella, Vidreres i el Consell Comarcal del Baix Empordà, Aida Fuentes, el cap de premsa i protocol de la Generalitat a Girona, Quim Lledó, i el regidor d'Urbanisme i Activitats a Girona, Lluís Martí. I per contra, com a candidats a rebre la mosca Borda, hi ha l'equip de comunicació de l'Ajuntament de Ripoll, el del Festival de Cap Roig i casualment Adif i Renfe, que ja són veterans dins la terna. Aquest any el guardó que s'entregarà és obra de l'artista Assumpció Mateu. El premi fet de ferro oxidat s'inspira en dues premisses, un llibre obert al coneixement i una finestra oberta a l'univers. La peça els uneix tots dos i ben a prop d'aquest univers pintat d'un blau intens s'hi troba la mosca. Segons l'artista, és ella qui fa de nexe i uneix els coneixements del llibre amb l'univers. La gala d'entrega de premis, que aquest any arriba a la seva 34a edició, es farà el divendres 14 d'octubre a l'Auditori Josep Irla de la Delegació de Girona.
Anem al circ. L'onzena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona batrà rècord de països participants i gira la mirada cap a Llatinoamèrica per la situació geopolítica a Rússia i sanitària a la Xina.
Entre d'altres, hi haurà artistes vinguts de l'Argentina, Mèxic, el Brasil, Colòmbia o Perú. El certamen, que se celebrarà del 2 al 7 de març de l'any que ve, presentarà 76 artistes amb 24 atraccions inèdites. Entre les internacionals destaca la jove refugiada ucraïnesa Nicole Taranenko, de tan sols 13 anys, que portarà les seves cintes aèries a la cúpula de la Gran Carpa instal·lada a la Devesa. Genís Matabós, que és el director del certamen.
Clar, la situació és molt canviant. Si parléssim fa 3 setmanes, diríem que era molt complicat tenir artistes de Rússia. Avui, des del reclutament de més de 300.000 civils per files, com sabeu, hi ha un èxode massiu de gent de Rússia i per tant, justament s'està reclutant artistes de circ, entre d'altres persones, però vull dir, són la gent que té entre 18 i 50 anys.
Quan falta gairebé mig any pel festival, l'Elefant d'Or de Girona ja ha venut el 35% de les entrades.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
5 minuts més!
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. El Club Natació Olot de Waterpolo inicia una temporada més a Primera Catalana. L'objectiu dels olotins és repetir la fita de l'any passat, però aquest cop aconseguint l'ascens a segona estatal. Els homes de Jan Ivern juguen aquest dissabte el seu primer partit de Lliga a Casa contra el Club Natació Banyoles. Informa Aniol Puigverd.
La piscina del Club Natació Olot ja està preparada per gaudir un altre any de la Primera Catalana de Waterpolo. Debutaran aquest cap de setmana contra el Club Natació Banyoles. Els homes de Jan Ivern arriben amb les millors condicions per afrontar el primer partit de Lliga en un equip on no hi ha hagut cap baixa durant l'estiu. Tot i que l'equip segueixi el complet, sí que han incorporat un nou jugador. Es tracta de Gerard Reixac, que ja havia jugat al Club Luti i que després ha jugat amb equips espanyols com el Barça i també va anar a provar sort a França. L'entrenador del Club Natació Olot de Waterpolo, Jan Ivern, valora positivament la pretemporada dels seus jugadors.
Després d'aquests mesos d'estiu, d'aquests mesos de peron, que també ens han anat bé per descansar i tornar a connectar, ja portem un mes fent pretemporada intensa, els jugadors estan contents, estan motivats, i sí, debutem aquest cap de setmana a 6:45, aquí a la piscina, i amb l'objectiu que no és cap altre que intentar aconseguir la primera victòria de la temporada.
L'objectiu del Club Natació Olot de Waterpolo és assolir llocs del playoff per igualar el que van fer l'any anterior. A la temporada 2021 van aconseguir l'ascens a la categoria i un any després van aconseguir quedar tercers classificats de la Primera Catalana per disputar els play-offs, on finalment no van poder assolir l'ascens a segona estatal. Enguany, l'objectiu segueix sent el mateix, tot i que el format de la competició hagi canviat. Ho explica Ivern als micròfons de Ràdio Olot.
Aquest any hi ha hagut un canvi de format de lligues. L'any passat nosaltres vam quedar tercers, però per davant teníem dos filials. Llavors, aquests filials no feien la promoció de fase d'ascens. I aquest any, amb el canvi de format de lligues, els filials, diguem-ne, han desaparegut de la lliga i fan una lliga a part. Llavors, bueno, crec que l'objectiu que ens hem marcat tots és intentar tornar a florir el repte de fer una fase d'ascens per jugar a segona nacional. Evidentment, la temporada és molt llarga, passen moltes coses, hi ha situacions que no podem controlar, però crec que l'objectiu ha de ser aquest.
El Club Natació Olot de Waterpolo debutarà aquest dissabte a les instal·lacions del Club Natació Olot a 6:45 de la tarda contra el Club Natació Banyoles, el primer partit d'una temporada que esperen que sigui màgic.
Arriba la 7a edició de la Verticalm. Aquesta cursa és definida com el quilòmetre vertical al Puigcalm. És un recorregut de menys de 5 quilòmetres que s'enfila fins als més de 1.500 metres d'alçada. De moment, hi ha unes 150 persones inscrites amb l'objectiu de superar el rècord de l'última edició, similar a aquests números, Aniol.
La plaça de Sant Privat donarà el tret de sortida a una nova edició de la Verticalm, una de les curses més intenses del panorama garrotxí. Un recorregut que comença a 525 metres sobre el nivell del mar i que acaba al cim del Puig de Calm. El circuit comença amb un primer quilòmetre tranquil, on el participant pot gaudir dels diferents corriols de la Vall d'en Bas fins al punt on s'arriba al Pla d'en Xurri. A partir d'aquest moment, comença el tram més intens de la carrera. El director de la Verticalm és Joan Domènech.
Moltes ganes, ho tenim tot preparat. Tenim ja pràcticament doncs, aquest, tot el recorregut, els dos recorreguts que hi ha, no tres recorreguts, perquè aquesta cursa, el ser Campionat de Catalunya i Copa Catalana, doncs obliga a tenir diferents categories, però ho tenim ja tot preparat, tot a punt, i amb moltes ganes doncs, que arribi la cursa, que ens faci molt bon temps i que tinguem moltes inscripcions.
Aquesta setena edició de la Verticalm ja ha omplert les 150 places que es van emplenar l'any anterior. Aquest any, a diferència de l'edició passada, hi caben 100 participants més i l'objectiu és emplenar-los.
Ens agradaria doncs, acostar-nos a les 200 persones. Creiem que és possible perquè 146 crec que ara ja n'hi ha algun altre més. I a més ens refiem de les inscripcions de última hora, de les inscripcions presencials, que generalment són ser gent de la comarca, gent d'Olot, no? que s'apunten a última hora. Les previsions del temps són bones, o sigui que estem optimistes de poder assolir prop dels 200 participants.
Aquest diumenge se celebra una nova edició de la Vertical amb una cursa organitzada per la GECA i que forma part del Campionat de Catalunya de Curses Verticals i la 12a Copa Catalana de Curses Verticals. Una cursa no només competitiva i dura, sinó que també té una gran vessant solidària, ja que tota la recaptació va destinada a la Fundació Albert Bosch, que promou la investigació de malalties infantils.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.